Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Passen 9 minuts de les 5 de la tarda. Deixeu-me que us faci una pregunta, pares, mares, germans que ens estigueu escoltant, germanes. Anem a parlar de com esteu explicant als vostres fills, filles, el que està passant a Catalunya aquests dies. Si els nens, nenes, que de vegades sembla que no hi siguin, però hi són sempre, estan atents a la televisió o atents a les vostres converses, veuen que potser esteu preocupats i llavors intenten preguntar-vos o us pregunten directament què està passant a Catalunya, què passa a Barcelona, perquè hi ha tots aquests disturbis i aldarulls, no? I el que m'agradaria preguntar-vos és com ho heu tractat, això, a casa. Si esteu parlant obertament aquests dies amb els vostres nanos, amb la canalla, del que passa a Catalunya, o preferiu que ho faci l'escola, o us agrada o no us agrada que ho faci l'escola i preferiu fer-ho a casa, en tot cas que a través de les xarxes socials del programa, de Twitter, de Facebook, del correu electrònic, ens expliqueu com ho tracteu a casa, quina és la vostra estratègia a l'hora de parlar de què ha passat. I mentre rebem les vostres explicacions i comunicacions, aquí en parlarem amb la Sílvia Blanc, que és doctora en Psicologia de l'Educació i coordinadora del Grau d'Educació Infantil de la UAB. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
I també amb la Coral Regí, que és directora de l'Escola Virolai de Barcelona. Coral, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Benvingudes a totes dues. Com esteu?
Molt bé.
Se n'està parlant? Se'n parla a les aules, a l'escola?
Sí.
Sí.
A veure, si nosaltres estem plantejant que necessitem una escola que estigui oberta a l'entorn, no? Una escola que justament eduqui els nois i noies pel món on estan, nosaltres el que no podem fer és tancar la porta de l'aula i pensar que el que passa fora no afecta els infants.
Però hi ha algun professor que pugui dir, ui, jo no vull aquest embolic? Més que res, perquè ja sabem què ha passat amb altres professors que han parlat d'aquesta cosa, que han acabat a la portada del Mundo, retratats, en fi, acusats d'adoctrinament i un munt de problemes.
Això pot passar. I jo crec que justament si alguna cosa pot passar és això, que la gent, els mestres, a vegades per por callin.
I en aquest sentit, ens hem passat de frenada, ara no expliquem per por.
Pot ser. I jo crec que aquí per això cal un plantejament claríssim amb què nosaltres, com a educadors, afrontem la situació. Quan tu calles, estàs opinant. És a dir, el silenci és una opinió.
Però quan afrontes la situació també opines, o no?
Bé, jo crec que el que has de fer és plantejar la situació des d'una perspectiva claríssima d'educar en el sentit crític, d'educar perquè l'alumne faci. Tu com a mestre no t'has de posicionar a favor o en contra de si la sentència està bé o no. Comencem pel principi, no? Però tu sí que els hi has de fer pensar. El nen o la nena o el noi o la noia que et diu que la sentència no està bé, tu els hi pots fer pensar perquè existeixen lleis i perquè a partir d'aquí és necessari establir unes normes de convivència a nivell social.
Trobes necessari tractar el tema?
Jo crec que és bo donar...
Millor no posar-se en embolic
i passar. Jo crec que s'ha de tractar el tema. Però és que els nois i noies que consideren que la sentència és justa, els hi has de fer pensar que una de les maneres en què ha evolucionat la societat és saltant-se sentències, lleis que han sigut injustes després, no? I llavors aquí podem parlar del tema dels sufragistes o del tema evidentment de Mandela o el tema dels drets dels negres. I tu aquí fas pensar. I li fas pensar el que creu que les normes i les coses s'han de complir i li fas pensar als que creuen que això no està bé. Però jo crec que el tema és que els nois aprenguin primer a argumentar les seves opinions i, per tant, tenir criteri davant del que fan. I això és fonamental que l'escola ho va fer.
Però un debat a classe de sentència justa, sentència injusta, seria impensable? O ho faríeu vosaltres? O no cal entrar-hi d'aquesta manera?
Jo crec que potser no cal entrar-hi d'aquesta manera, però sí que s'ha d'entendre, sí que els hi has d'explicar per què a nivell social en aquests moments hi ha aquestes situacions. Depèn molt de les edats dels infants, s'ha de fer un missatge o un altre.
Sílvia, què pregunten els nanos?
Jo treballo més amb nanos més grans.
Sí, sí. Dic nanos, una qualificació, eh? Sí.
I treballo amb famílies, sobretot, i amb mestres. Llavors, la preocupació de les famílies, sobretot, a vegades, és se n'ha de parlar o no, com en parlem, puc dir, no?, el que penso o no puc dir, potser millor no dir res, però, clar, no dir res, com deia la Coral, encara és pitjor, perquè tots necessitem una estructura, uns valors, i que la família ens en doni uns no vol dir que ja ens emmarquin a que només pensem allò.
O sigui, et ve una família a preguntar-te si creus que n'han de parlar.
Sí, i si poden dir el que pensen, o si se'ls poden endur a un lloc o un altre, si tot això les famílies s'ho plantegen, i ja no només s'ho plantegen també a nivell de col·legues, d'altres famílies, de dir, bueno, què feu, no? Si hem decidit anar a una manifestació, els portem o no els portem? Si hi ha les notícies, les apaguem o aprofitem per parlar-ne? No? I jo sempre penso el mateix, parlar-ne, ajustant-se a totes les edats, no? Des de que l'infant ja pot expressar alguna cosa, doncs en paraules, doncs poder oferir aquest espai partint de lo que ell o ella, no? Aquell infant o aquell jove o aquell adolescent necessita o té preguntes, perquè són fantàstics. Si els dones un temps i un espai, t'obren a vegades, no?, per coses que no t'esperes.
I on està ara, és la pregunta aquesta, la línia entre parlar i adoctrinar, aquesta paraula, aquest verb que s'ha fet servir
quan
tantes vegades.
Pensar. És a dir, jo crec que el que nosaltres hem de fer és provocar el debat, provocar el que l'alumne, els nois i les noies, se n'adonin que expressar una idea vol dir que estàs expressant una idea en funció d'un raonament i que has d'entendre que una altra persona pugui opinar de manera diferent i a partir d'aquí establir un diàleg amb ell. I en aquest sentit, jo crec que una de les coses molt importants en aquests moments que podríem plantejar, que potser en alguns entorns pot haver-hi una certa crispació, és deixar fluir sentiments. És a dir, és molt important. Perquè moltes vegades...
Però què vols dir, deixar fluir sentiments? És a dir, si arriba un grup de nanos enfadats a l'aula, per aquest tema, doncs parlar-ne.
Clar, perquè, per exemple...
Es para tot. Es para el dia, es para les matemàtiques, es para la llengua...
Jo crec que sí.
I què us passa avui? Què heu vist per la tele avui, això?
Quan un nano està angoixat perquè, jo què sé, perquè té a sobre de casa, ha vist els incendis de les barricades, o, per exemple, o va sent dels helicòpters per sobre volant i això li crea una angoixa, això s'ha de parlar. O sigui, nosaltres hem d'escoltar els infants. Moltes vegades, més que provocar les preguntes, hem de ser receptius a lo que els nens volen parlar. I en aquest sentit, com a escola, no podem defugir aquesta sensació.
I no et podies trobar amb una família, o us podríeu trobar amb una família que digués, escolta, escola, les matemàtiques, la llengua i les reflexions i les farem a casa.
És que saps què passa? Que un infant que està preocupat emocionalment per alguna cosa que passa al seu voltant, encara que la família no se'n parli, però veu els altres companys, ha vist de refiló notícies, sempre al carrer... el que sigui, el cap el té en aquella banda. Tu ja li pots donar les matemàtiques, el que sigui, que si hi ha algú que ell veu que allò és més important, no estarà. En canvi, pots aprofitar aquest conflicte per fer una oportunitat educativa. I es pot treballar les matemàtiques a través dels diferents pensaments. No, doncs anem a pensar el pensament conseqüencial, el pensament alternatiu. Ja estàs treballant matemàtiques, la lògica, però a través d'algú que estaran amb els ulls obertíssims perquè allò els interessa, en comptes de dir doncs avui toca el problema tal, no? Pues el problema tal avui a mi no, però puc treballar aquelles eines matemàtiques de raonament a través de treballar pedagògicament gràcies a l'oportunitat que ens dona malauradament la situació.
Quina és l'edat mínima per... Però anem a un cas concret, els aldarulls, la crema de containers. Quina és l'edat mínima per parlar-ne?
Jo crec que no hi ha una edat mínima.
No?
Perquè possiblement tu com a educador, amb un infant de 6, 7 anys, 8 anys, evidentment no li has de plantejar això. Però si ell ve a casa, a l'escola i ho planteja, tu l'has d'escoltar. I potser només escoltar-lo i fer veure els sentiments i fer-li veure que potser aquest sentiment que té de por o d'angoixa és normal que el tingui i treballar això perquè ell ho entengui. Potser sí que aquí, a partir d'aquí, parlar-ho amb la família. Hi ha una cosa que és molt important quan parlem del tema de les escoles, que són entorns de convivència. Moltes vegades, i quan es va parlar del tema dels adoctrinaments de les escoles, un factor claríssim és que les escoles, desgraciadament, no adoctrinem. Si adoctrinéssim, aconseguiríem que els nens no fumessin, no beguessin alcohol, tinguessin conductes responsables, fossin esforçats. Què més voldríem que poder adoctrinar? I quan es va fer aquest estudi, es va demostrar que realment el factor clau és la família. Jo crec que una de les coses importants de l'escola és que pot ser un moment de convivència en posicions diferents. Potser hi ha nens que estan en un entorn, entre cometes, constitucionalista i no veuen altre entorn. I nens al revés, que estan en un entorn absolutament independentista i no veuen. Quan tu a l'escola poses aquests entorns en convivència, veus a partir de la relació d'empatia, d'afecte, de què és el teu company, potser és més fàcil entendre posicions i entendre motius.
Però potser llavors tornen a casa i li diuen el contrari, no? Avui he parlat amb no sé qui, doncs això no.
Però aquí...
I m'ha dit no sé què, doncs això tampoc.
Però és que si tu el que planteges com a família i com a educadors, el que hem de fer és que no els nens pensin el que nosaltres els diem, sinó el que hem d'aconseguir és que els nens pensin. És a dir, carregar els nens, i això és per tot. Igual de perillós és que els nens s'adoctrinen amb un tema d'independentisme o de constitucionalisme, o que els nens estiguin absolutament adoctrinats amb el tema que parlàvem fer tres setmanes del medi ambient. Si aquests nanos estan adoctrinats, és a dir, no saben per què ells estan treballant, lluitant pel canvi climàtic, sinó que s'adoctrinen perquè hi ha una senyora que els diu no sé què, Això és perillosíssim, perquè aquests nens són car de gurus, són cars de sectes. És a dir, nosaltres el que hem de fer és que aquests nanos entenguin que estar a favor del, en contra del, canvi climàtic vol dir una sèrie de postures raonades i ben conceptualitzades, perquè per això estem en una escola, i a més una conseqüència amb les formes d'actuar. I això s'ha de treballar. L'escola és un entorn absolutament meravellós.
Avui m'han explicat un cas que m'ha fet reflexionar molt, perquè a més, com que estàvem parlant de tot això, avui a la ràdio una persona que treballa aquí m'ha dit: avui la meva filla, que té 10 anys, s'ha despertat de la nit amb un mal son, que somiava que li havien buidat un ull a la meva mare.
Clar.
Això una nena de 10 anys, eh? I he pensat, home, és que aquest tema n'hem de parlar. I s'ha de parlar obertament i hem de saber la gent a casa què fa i com ho tracta i com aconselleu tractar-ho els professionals.
És que els somnis tenen a veure amb allò que vivim, no? Amb la realitat que vivim. I aleshores, doncs, és el que dèiem. En parlis o no a casa, el que no hem de fer és sobreprotegir, de dir, no posem notícies, fem veure que no passa res, perquè passa. I lo important és poder oferir aquests espais per parlar-ne. I en relació a el que parlàveu abans, ara just parlava amb una mestra, amb l'Agnès Barba, i em comentava, no?, que fantàstic un nano pugui dir que té un amic que pensa diferent que ell, no? Perquè si comencem per aquí dient ell pensa d'una manera, jo penso una altra, però que bé que ens ho passem ara muntant una cabana o creant, no?, un projecte, això és fabulós, i és així com a podem treballar la diversitat de manera significativa. No un dia de dir, mira, que bonica són els indígenes. No, això no té cap mena de sentit.
La setmana passada va haver-hi unes batusses a Sabadell, unes corredisses de manifestació entre independentistes i unionistes, i sé que van intercanviar-se uns quants cops, però vaig veure allò, el tuit de la notícia, com acabava, i deien que van acabar tots abraçats. Abraçats i donant-se la mà, i vaig pensar, mira, l'enfrontament no hi hauria d'haver sigut, però com a mínim al final és el que pertoca. A l'Escola de Cultura per la Pau de l'UAB ha publicat un document que dona consells sobre com conviure amb la polarització a les escoles. El primer que parla és de cuidar-nos. Com es fa això a l'escola?
Clar,
com ens cuidem?
Una cosa és, per exemple, com a mestres, com a grup de mestres, però també com a famílies, és tenir aquests espais per dir com ens ho fem, no? Pues tenim documents, compartim, o avui a classe ha sortit aquest tema i poder dir amb els nanos, doncs mireu, això, jo no tinc una resposta, no? Quan s'acaba tot això? Doncs jo no ho sé, però procurarem buscar maneres, seguirem treballant.
Doneu respostes vosaltres o no? A preguntes concretes?
Formulem preguntes, és a dir, fem pensar... Jo crec
com els psicòlegs, allò que fan els psicòlegs, que no diuen mai res, sempre...
És que jo crec
vostè
que...
està dient que no sé què...
La nostra posició moltes vegades ha de ser d'afrontot. És a dir, nosaltres el que hem de fer és fer pensar. I en aquest sentit, no els interessa el que nosaltres com a profes pensem.
Clar, però sou un punt de contacte molt ràpid. Un nen pot venir a preguntar, escolta, els que cremen containers són bons o són dolents? Què fa aquí el professor?
Pues jo crec que el tema seria plantejar i per què cremen containers i què passa amb això, i a partir d'aquí vosaltres creieu, i a partir d'aquí és anar deduint. És evident que hi ha límits amb un cantó i amb un altre, és a dir, per exemple, amb el tema de la violència, evidentment que hi ha límits. I nosaltres, jo crec que com a educadors, nosaltres hem de plantejar clarament que el que representen aquestes actituds de violència, d'actituds d'incivisme, que nosaltres hem de saber treballar. Però el que no podem fer és tancar els ulls. Si tu saps que les barricades aquestes o els aldarulls tens alumnes de 15, 16, 17 anys, això a l'escola s'ha de plantejar, perquè potser davant tens alumnes, nois i noies, que han estat en aquesta situació. Per tant, afronta el tema i que hagin de parlar, que hagin d'explicar, perquè si ho fan, o sigui, d'alguna manera provocar que verbalitzin i raonin, i d'alguna manera que es carreguin de raons per un plantejament, i a partir d'aquí tu pots debatre.
Hi ha dues qüestions. La primera, hem preguntat a través de les xarxes socials del programa com ho esteu fent a casa, si ho deixeu a l'escola, si en parleu a casa, si els nanos pregunten què pregunten o què no pregunten aquests dies a casa. Ara ens ho mirarem. Però clar, abans... que hi ha una altra cosa, vosaltres no sou autòmates, teniu la vostra pròpia opinió sobre tot això. Com es frena aquesta història? Perquè clar, vosaltres sabeu i penseu sobre la sentència, sobre els aldarulls, tot això.
Però és molt diferent quan estàs actuant com a professional que en la vida personal, que tu pots opinar, i aleshores el nostre, no, en el meu cas, el que tu tractes és això, de fomentar amb l'altre allò que deia, no?, els diferents pensaments, l'argumentar, el fer dilemes, de dir, bueno, si ens posem a la pell d'aquests, no anem a jugar a que ens posem a la pell d'aquests, quins serien els arguments si ens posem a la pell de l'altre, i estàs treballant a vivir.
Sí, i et diran, i com ens hem de posar d'acord nosaltres si els polítics no es posen d'acord?
Clar.
Si hi ha uns senyors que es truquen i no s'agafen el telèfon, com hem
la
de fer
veritat,
això?
La veritat,
que no és fàcil, no?
La veritat, el tema del diàleg és dels més difícils, perquè, clar, nosaltres ens passem a l'escola tota l'estona dient que la majoria dels conflictes es resolen parlant. Això
clar,
és...
I ells veuen que parlant no es resol, no, o bueno, resol poc.
O que no es parla.
O
llavors,
que no es parla.
A partir d'aquí, això sí que a vegades et planteja situacions amb les que realment, clar, tu quan et diuen i per què no es parla i per què no hi ha diàleg, a partir d'aquí tu has de dir que el diàleg és el principi per resoldre conflictes. I per tant aquí sí que és una situació en què jo crec que basant-te en els principis més bàsics de democràcia i d'això, la posició dels mestres és clara, és a dir, sempre podem parlar amb una altra persona.
Però per entre els mestres us poseu d'acord?
Nosaltres,
perquè a mi m'han explicat claustres que, escolta'm,
sí.
Espardenyes que volaven, eh?
Nosaltres intentem posar-nos d'acord amb uns plantejaments que tots compartim. I aquests plantejaments, evidentment, són els de treballar amb els alumnes el sentit crític, treballar el tema una mica els que planteja el document de cultura de pau, no? Amb aquí ens estem... Potser no estarem d'acord si la sentència està bé o no està bé. Potser hi haurà persones, fins i tot, pot haver-hi persones que creguin que determinades formes de violència estan provocades per la policia o estan provocades... I aquí pot haver-hi controvèrsies, però hi ha un cos... un punt amb què tots estem d'acord. La necessitat d'educar nois i noies que tinguin un esperit crític clar, que es comprenguin per què implica el tema dels drets de les persones. Totes aquestes coses, és a dir, per exemple, el respecte a les persones. És a dir, tu pots estar en contra de molts de les persones. No?
Però respectar, pensar, sí,
però
sí, pensar malament, pensar diferent i respectar. Els nens, a quina edat han de veure els informatius?
Una cosa és a quina edat han de veure'ls, l'altra és quan els veuen, no? Hem de partir també de la realitat. Si hi ha famílies que dinen o sopen amb els informatius, no? I això ho faran. I,
sí,
i,
això es fa a moltes famílies. Arriben a casa, a l'hora de sopar, posen el TN...
Sí, i aleshores es pensa que, bueno, que els infants, no? Per petits que siguin, són sords o que tenen aquí una muralla, i això no és així, no? S'escolta. Llavors jo penso que quan hi ha imatges, no? Que poden ser molt dures, val la pena preservar o mirar-les amb els infants, depèn de quines,
sí, això pot ser uns disturbis? Comentar. Poden ser els disturbis, per exemple?
Depèn dels disturbis.
Aquests que hem vist a Barcelona,
no?
Vull dir.
Aquests que hi hagin, doncs depèn de l'edat de l'infant, ens podem seure i podem comentar, no? Tot això que dèiem de, bueno, què està passant, per què passa... mica la mirada...
Que tenir el nano a la taula, amb la tele posada, i no comentar aquestes coses és poc recomanable.
Jo crec que parlar-ne és imprescindible. Ara, jo també crec que l'accés d'informació, de l'input aquest de l'immediatesa, que a vegades tens veient les notícies, no, de les finestretes, ara comunicació amb no sé qui, ara el periodista no sé què... Jo això crec que és una sobrecàrrega d'informació, més que d'informació de sentiments cap als infants que no són adequades. És a dir, no és negar la realitat, però tampoc és sobreexposar.
A veure, diversos punts de vista,
un
Montse.
Un extrem i l'altre, no? Clar, diguéssim. Sí. Exacte. L'Oleguer diu que té un fill que té 4 anys. Li va dir que no en tenia la presó dels 9 presos, que la trobava massa llarga. 4 anys.
4 anys.
Que ell, quan el castiguen a l'escola, només ho fan una estoneta, i que ells ja feia massa que hi eren. Diu, com a pare, acostumo a parar la ràdio perquè no sé com explicar-li.
Clar, aquí parlem de televisió, però nosaltres també hi som, eh? I narrem moltes vegades aquestes coses que passen.
Clar, 4 anys, quin llenguatge fa servir, quin tipus d'expressions, com pots explicar, no?, una cosa com aquesta?
Jo crec que explicant que a vegades hi ha coses que no les podem entendre i que no són justes, i si el pare creu que això no és just, jo crec que el pare ho ha de dir-ho, perquè en aquest sentit és la seva opinió, i exposar que hi ha persones que nosaltres estem d'acord que això potser sí que no és just, però hi ha persones que opinen, i explicar-li. Perquè són petits, però és això, tenen...
I els pares a vegades no han de saber tot, sinó que a vegades pots dir, no ho sé, o això no m'ho explico, no ho entenc, no passa res.
Ni els pares ni els professionals. Hem de poder dir que a vegades, doncs, això encara no ho sabem, no sabem com acabarà, però estem... treballant per veure de quina manera aquestes coses poden ser.
Hi ha moltes situacions
diferents
amb les que nosaltres com a adults, la malaltia, la mort d'una persona propera, hi ha moltes situacions que tu com a adult tampoc tens una resposta. I tu a vegades li has de dir, pues estic igual d'amoïnat que tu, jo també em fa patir aquest tema, i jo crec que aquesta... Quan tu amb un infant li parles des de l'honradesa, des del cor, això arriba. I aquest nen això ho rebrà i dirà, el meu pare no ho sap, però el meu pare està amb mi i està al meu costat i m'ajuda. I això crec que és el que serveix més.
Connectar emocionalment, no?
Recollir les angoixes de l'infant, connectar-les i estar al costat, perquè a vegades és l'únic que podem fer.
A veure, Montse, més consideracions als oients.
L'Ignasi té un fill de 8 anys, en aquest cas ell no entén que la policia pegui a les persones amb la porra quan sempre amb ell li havien dit que la policia hi és per protegir-nos.
Això nosaltres ens ho hem trobat. I, a més, moltes vegades et pots trobar que en una classe tens nens que els seus pares són Mossos, o són bombers,
policies,
o són policies.
Sí, sí, sí.
I davant d'això, doncs, tu has de fer una posició de dir doncs, no, que sí, la policia està per defensar-nos, que a vegades aquestes defenses les persones també ens podem equivocar, igual que ens equivoquen al pati quan s'esbarallen, que a vegades hi ha persones que quan fan la seva feina poden tenir moments difícils o moments diferents i es poden equivocar. És que jo crec que a veure, quan tu li parles amb un infant amb sinceritat, sense ocultar-li la realitat, però sense magnificar-la, els nanos ho entenen. I jo crec que el que sí que és important és que nosaltres, quan parlem d'aquesta situació, evitem les situacions de bons i dolents. Això sí que és importantíssim a nivell de resoldre el tema.
Pues, potser és el que els nens reclamen, no?
Clar, perquè, clar, si tu una mica la idea és això, no? Policia mala,
clar.
No? Manifestante bueno. No és. I tampoc al revés, potser. Llavors tu has de plantejar aquest fet i de dir-los i fer-los veure als nens que molts dels policies estan aquí, és evident, per ajudar-nos i per fer que la vida sigui més fàcil i que hi ha moments pues que fent aquesta feina potser algú no ho fa bé. I això s'ha d'aprendre
a matisar, no? I a tenir sí, criteri.
Sí, i concretar i dir, bueno, pues hi ha unes persones que també miraran si això ho han fet bé, no ho han fet sí. bé, com es pot millorar, i sobretot al parlar-los no polaritzar, com deia la Coral, i tampoc generalitzar, no? Perquè nosaltres, perquè ells, tota aquesta sí. manera de parlar no ajuda a focalitzar en el que compartim, no? Tots jo compartim o tenim unes necessitats
això
compartides.
Això que has dit, Sílvia, estic totalment d'acord. El nosaltres i els ells són els que l'element que nosaltres hem de defugir totalment.
Ara tornem als oients, que hi ha moltes consultes i reflexions, però dues qüestions. I que estem en el terreny de les idees. Us ve un AMPA, una comissió de pares, i us diu, escolta, posem el llaç groc a la porta de l'escola. Com ho gestionem, això?
Nosaltres creiem que quan no és una cosa que sigui un acord de tota la comunitat, nosaltres no ho hem fet. És a dir, hem intentat arribar a acords que siguin el màxim de consens. I és veritat que llavors et trobes, quan et trobes en una posició, diguéssim, d'intentar treballar amb uns... Hi ha un entorn que és claríssim, que és l'entorn d'educar el sentit crític, d'educar les llibertats, d'educar amb el respecte, d'educar amb el diàleg. I això són mínims que tots nosaltres hem d'estar d'acord, perquè som educadors. I perquè som educadors, perquè creiem que estem a les escoles per educar nois i noies, nens i nenes, per un món que ha de ser millor. Per tant, amb això hem d'estar d'acord. A partir d'aquí hi ha matisos que jo crec que també a vegades s'han d'intentar que com a institució no es faci. Ara, jo també crec en aquest sentit que si en una escola hi ha un mestre que porta un llaç groc o els nens veuen una persona que diu... Jo crec que aquesta diversitat de les persones... Clar, ara passa que potser doncs, una determinada persona fora com a ciutadà pot tenir un paper públic, no? I llavors, davant d'això, jo crec que nosaltres hem de saber diferenciar el que és la persona i el professional.
S'ha d'informar la família que s'està tractant d'aquests temes? És a dir, s'ha de dir, escolteu, família, que avui hem parlat de la sentència, hem parlat dels aldarulls...
És que jo penso ja que la comunicació família-escola hauria de ser fluida més que un dia puntual dir, i quan hi ha una situació que ocupa l'escola i que és un tema que s'està parlant a les aules, s'hauria ja d'estar també buscant espais i temps amb les famílies que estiguin interessades en poder-ne parlar, en poder tenir orientacions com aquesta que presentàveu, no? perquè se'n pugui parlar. Per tant, més que dir avui n'hem parlat, és dir, bueno, davant d'aquesta situació hem obert un espai, hem obert, no? Us facilitem unes eines, estem aquí per si voleu preguntar. Si ja hi ha fluïdesa, les famílies parlaran amb les mestres de l'aula, amb la direcció...
Jo reconec que nosaltres, en el nostre entorn, les famílies realment tenen molt clar que la nostra opció com a escola és una opció d'una escola oberta i, en aquest sentit, compromesa, i, per tant, saben que nosaltres aquests temes els tractarem.
I una vaga com es gestiona, com la de divendres passat?
Clar, això sí que és divertit, perquè algunes
jo
vegades...
M'imagino.
No, perquè nosaltres som un servei públic, per tant, hem de fer serveis mínims, i, a més, l'escola no fa vaga. perquè l'escola és una institució i, per tant, l'escola no fa vaga. Fan vaga, en tot cas, els professionals de l'escola que vulguin fer vaga. A partir d'aquí, això és la primera cosa que has de ratificar, perquè la pregunta directa és: l'escola fa vaga? No, l'escola no fa vaga. Qui fa vaga són els professionals de l'escola que decideixin que volen fer vaga. I a partir d'aquí, les famílies que decideixin sumar-se a la vaga o no vulguin venir a l'escola, perquè és evident que nosaltres, en una situació en què falten mestres, no podem garantir la normalitat d'un dia habitual d'escola, és una decisió de famílies. També aquí s'ha de plantejar un tema que també ens hi trobem amb les escoles de secundària, que és el fet, a les 11 del matí del dilluns, un cop es llegeix la sentència, es coneix la sentència, et trobes alumnes de secundària que volen marxar de l'escola, perquè hi ha una convocatòria de manifestació, perquè hi ha una convocatòria. Aquí nosaltres el criteri com a escola és molt clar, a més és el que m'estableix la legislació. Només poden sortir de l'escola amb autorització de la família. Això és un tema que és la família, en tot cas, la que autoritza els alumnes a partir de tercer d'ESO, de quart d'ESO, que és l'edat que marca la legislació. Clar, nosaltres aquí ha de ser molt clar, l'escola com a institució en aquest sentit no té una posició. És que no la pot tenir, no l'ha de tenir.
Montse.
La Lorena diu que va posar les notícies un dia i es va fixar que el seu fill, que té ara 11 anys, se les mirava i li va dir: mama, què està passant a Barcelona? Diu que li va intentar explicar i li va preguntar si ho havien comentat i ho havien parlat a l'escola i li va dir que no. Viuen a Castelló de la Plana.
Clar, jo penso que això és un dels temes que ha sortit abans. O sigui, el que és molt trist és que molts mestres, no?, en funció ja del territori o però d'aquí mateix, que sentin por de no poder parlar, i això sí que és un perill, perquè que l'escola bloquegi temes que són d'interès, que els infants els preocupen, i potser a casa no tenen la sort d'haver tingut una família que diu: va, doncs parlem-ne, sinó que allò no saben com parlar-ho i fan veure que no passa, i que hi hagin mestres que se senten que si parlen, doncs el seu entorn no ho veurà bé, o al contrari, no? Perquè el seu entorn el senten hostil, els altres, que sí que en poden parlar, també els fan sentir malament. I jo penso que això és un tema de dir obertura a l'escola. Si parlem de coses que passen en d'altres països o en altres territoris, perquè no podem parlar del que hi ha aquí?
La lògica semblaria indicar això, però llavors, com que hi ha hagut els problemes que hi ha hagut, no? És el que comentàvem al principi, no? De que la gent, potser ens hem passat de frenada, de primer comentar-ho tot i ara comentar menys. Hem consumit tot el temps dedicat a aquest tema, però és que hi ha un munt de consultes.
Ja. Per exemple, una qüestió de valors, no? La Gisela diu: com li dic que la policia pega perquè no li fan cas, en quant a ella, la meva filla, no ho hem fet mai? És a dir, quan no fa una cosa que li hem demanat o no ens agrada, no li paguem. Aleshores, clar, els valors són uns altres, no? Nosaltres
però és que les contradiccions a la vida, o sigui, una de les coses que els hem d'ensenyar als nens és que les contradiccions seran mil vegades. És a dir, que tothom té dret a una educació de qualitat i et trobes en determinats països on això no es dona. Vull dir, clar, és que podríem anar dient mil situacions on realment les contradiccions existeixen, i evidenciar les contradiccions als infants és el que ens fa créixer, també. Jo, en aquest sentit, crec que ho hem d'assumir. És a dir, perdre l'oportunitat d'establir en l'entorn de l'escola un espai de convivència on es vegin idees diferents, on es plantegin formes diferents, on realment entenguis que hi ha una persona que opina diferent que tu, però té tot el dret d'opinar, tot això jo crec que forma part del que fa créixer. Clar. I no podem eludir aquesta feina com a mestres, no la podem eludir.
Això s'agraeix molt quan ets adult, dir, no?, que t'hagin donat
clar,
aquesta.
I poder dir, doncs, aquí no, per què no paguem aquí casa, no? Perquè hi ha altres cases que peguen. I clar, és una oportunitat, com deia abans, de poder treballar educativament aspectes.
L'Anna diu una cosa interessant, diu: entre tot el que s'està parlant no podem oblidar que és necessari que els nens, infants, sàpiguen que els adults no ho fem tot bé, que ens equivoquem. Clar. També, no? Clar.
Digues.
Ens podem disculpar, podem dir, doncs, ara jo, si ho pogués tornar a fer, ho faria d'aquesta manera, i això és molt ric, però els donem amb ells l'oportunitat de provar, d'equivocar-se, d'aprendre i d'anar evolucionant.
I amb tot, no?, de que potser la gent no parla perquè no dialoga, perquè pues, no ho veu clar, o s'equivoca, o té un plantejament, i això jo crec que és bo que els nens se n'adonin d'això, el que vosaltres heu dit, que els adults ens equivoquem, i que potser ells tenen l'oportunitat de fer-ho millor, no? Jo crec que d'alguna manera, vull dir, l'escola, la nostra missió és educar nois i noies que millorin el futur. Per tant, eduquem-los perquè sigui possible.
Amb la Sílvia Blanc i amb la Coral Regi, hem obert el meló de com eduqueu els vostres fills amb el que està passant. Crec que l'hem obert perquè no podem donar resposta a la quantitat de dubtes que hi ha a través de les xarxes socials. Per tant, us emplaço que un altre dia, com que abans dèiem amb el senyor Marcelí que arribarem a Sant Jordi, encara estarem parlant del mateix, no Sant Jordi d'aquest any, i potser de l'any següent, encara estarem amb la mateixa història. Llavors, us convido, si voleu, a tornar un altre dia, en busquem altres exemples i continuem parlant d'una cosa tan bàsica com educar els nostres fills i filles sobre el que estan veient cada dia, perquè al cap d'uns anys hauran de ser ells els que agafin la responsabilitat de gestionar el país, la política, tot el que estem vivint nosaltres. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Un plaer.
Gràcies.
Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Marc Serra.